RAC més 1 i SexyDream.es us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Verge, que no ha tingut cap relació sexual.
Aquesta és la definició que em fa el diccionari, però què vol dir exactament tenir una relació sexual?
Es refereix només a la penetració? Continuem sent verges, per exemple, si ens masturba una altra persona o si ens dona plaer sexual d'una altra manera? I què passa amb les relacions on no hi ha un penis i una vagina?
D'on ve el concepte de virginitat? Té algun sentit avui dia? És una idea masclista? Per què moltes persones, sobretot dones, encara senten la pressió social de la virginitat?
Avui parlem de la virginitat amb Alba Povedano, psicòloga, sexòloga i divulgadora sexual, autora del perfil d'Instagram Sexology Matters. Alba, benvinguda a La Revolució Sexual.
Moltes gràcies per convidar-me, estic contenta d'estar aquí.
Ara sentíem al principi del podcast la definició del diccionari de virginitat. Diu que una persona verge és aquella que mai ha tingut una relació sexual. És un concepte que pot haver quedat desfasat perquè, per exemple, una relació sexual per unes persones vol dir una cosa i per altres en vol dir una altra. Avui en dia, de què parlem quan parlem de virginitat?
Realment, quan estem parlant encara de la virginitat, sí que és veritat que segurament el concepte del que estem parlant no és només tenir relacions sexuals. Aquí podríem especificar i a què s'estarà referint segurament serà a tenir relacions sexuals i a més tenir-les amb un penis, és a dir, un penis que penetra una vagina. Per tant, què passa? Si intentem deconstruir aquest concepte de relació sexual i donem més valor a qualsevol altra interacció que puguem tenir amb el nostre propi cos i interactuem amb una altra persona o amb nosaltres mateixes, això es queda molt, molt obsolet, no? Llavors podríem deixar de parlar de la virginitat com a tal i començar a parlar d'altres tipus de relacions. Sí que és veritat que se li dona molt de pes a aquest tipus de penetració i actualment, tot i que no seria el mateix, sí que és veritat que és un concepte que té molt, molt... molt valor i hi ha moltes persones que encara tenen problemes o se senten rebutjades o pressionades o per haver-ho fet o per no haver-ho fet, per tenir aquesta penetració de què estàvem parlant.
I d'on va sorgir aquest concepte? Quina és la història que hi ha al darrere? D'on surt?
El concepte és bastant cultural. El seu origen és molt cultural i molt religiós, en moltíssimes religions, com per exemple la cristiana. Bàsicament volien que el primer fill de la dona fos específicament del primer home que formava part de la vida d'aquesta persona, no? O de l'únic home que hauria de formar part d'aquesta vida. Llavors així ens asseguràvem la descendència, no? Asseguràvem que el primer fill que tenia aquesta dona era d'aquest home. Hi ha altres religions, com podrien ser la islàmica, la ètnia gitana, la Xina, per exemple, que també té molta importància el tema de l'himen, però cadascú amb la seva càrrega i el seu problema cultural, no?
I hi ha molts rituals en moltes cultures, en moltes religions, que comproven, per exemple, que la dona tingui aquest himen per saber si és verge o no és verge. Com són aquests rituals? Si en podem parlar d'alguns dels més coneguts, per exemple.
Bé, tenim el ritual de l'ètnia gitana, per exemple, que és el típic que sabem tots, no? La prova del pañuelo, que seria aquest que introduiríem aquest pañuelo dintre la vagina i que miraríem si tenim sang. Jo, evidentment, no estic totalment en contra d'aquest ritual. Trobo que hi ha molt desconeixement aquí perquè no sabem exactament si aquesta persona s'ha nascut amb himen, si no, si el té ja trencat. Com no estem mirant realment la vulva, la vagina, aquesta persona, no tenim consciència d'en quin estat es trobaria. Llavors, moltes vegades es provoca que aquesta dona tingui sang. Què fem? Provoquem una ferida. Llavors, quan aquest mocador surt amb sang, ja podem confirmar que aquesta persona és verge i així podem prosseguir amb el ritual que estàvem tenint, que podria ser un casament, no? Doncs si jo havia acordat aquest casament, és l'única forma que tinc de poder assegurar que serà vàlid i que la filla o aquesta dona serà vàlida per seguir, no? Per tenir aquest món, per casar-se.
Aquest himen és aquesta membrana que hi ha a l'entrada de la vagina, però que, pel que ens dius, potser hi ha persones que no han tingut cap relació sexual abans i que no tenen himen, no? És a dir, i es poden donar moltes situacions diferents amb l'himen, amb aquesta membrana.
Clar, penseu que l'himen, que és una membrana superfina, fibroelàstica, està, bueno, que està amagadeta, d'acord? Llavors, és un teixit que és embrionari, que naixem amb ell o no. Sí que és cert que hi ha un 1% de les persones que tenen himen que en el que no seria com funcional. Què vol dir que no fos funcional? Doncs que estigués totalment tapat. Però el himen en si no és el típic celo. La gent pensa que tenim com una espècie de celo, no? I que una vegada penetrem, no? L'obrim i ja està, ja podem... És com ja hem d'explorar, no? aquest forat. I això és totalment fals. Només hi ha un 1% de les dones acabades de néixer que requeriran un tipus de cirurgia a la pubertat perquè pugui sortir la sang menstrual. Però sí que és veritat que si ens adonem, moltes persones que tenen la seva primera relació sexual amb penetració ja han tingut la regla, per tant ja tenien un forat, no? D'aquesta vagina ja hi havia diferents fluids i diferents fluxes, entre elles la menstruació i la sang. Per tant, prou hi ha de pensar que aquest himen és un tap que hem de trencar i ja està. Hi ha molts tipus d'himen, de veritat. Hi ha amb diferents forats, i alguns que tenen simplement un fil molt petit que divideix l'entrada vaginal, hi ha d'altres que són superflexibles i que mai es trenquen, hi ha altres que no es trenquen la primera relació sexual, sinó que es trenquen més endavant. És a dir, que varietat hi ha com de cossos.
Per tant, no es té per què trencar amb la primera penetració, amb la primera vegada que és penetrada una vagina.
No, i de fet, moltes vegades es pot trencar per algun cop brusc que es pugui donar amb la pubertat o l'adolescència. Classes d'equitació que puguin tenir alguns cops, no? O amb la gimnàsia, per exemple. Crec que és important treure una miqueta de valor a aquesta trencada d'aquest tipus de membrana que tenim al cos, perquè no té cap mena de sentit.
A banda del valor cultural que se li dona amb aquesta acció de trencar l'himen, també hem vist a moltes pel·lícules o sèries, o ens han explicat en moltes converses, que la primera relació sexual amb penetració sol ser dolorosa. És veritat o no? És a dir, quan es trenca l'himen, si és que s'acaba trencant, és dolorós? No és dolorós? Si és dolorós vol dir que hi ha alguna cosa que no va bé?
Moltíssimes persones que han tingut una relació sexual amb mal no ha estat per l'himen. Ha estat, bàsicament, en primer lloc, perquè la por amb la que hem viscut per tenir aquesta primera relació sexual és molt, molt gran, perquè l'educació sexual rebuda ha estat tan pobra que ens han dit que la primera vegada sol fer mal i que no es gaudeix. Ningú ens parla de plaer. Tothom ens parla quan ens explica primer la relació sexual, ja sigui a les escoles, ja sigui a casa, que hem de tenir compte, que hem de posar un preservatiu, que vigila, que et quedes embarassada, que les ETS, que etcètera, etcètera, no? Què passa? Tu vas amb una por i moltes vegades el que passa és que tenses tant la vagina i tens tanta expectativa amb aquesta primera relació sexual que el que passa és que no tens tota la teva musculatura relaxada, no aconsegueixes lubricar suficient i tens una relació que pot fer mal, d'acord? Però si realment pensem i si realment li donem una volta, hem d'entendre que el sexe en si no fa mal, a no ser que sigui consensuat i que vulgui patir mal, però si no, el sexe no ha de fer mal, ni una primera relació sexual ni una última, perquè si realment tu no trobes que la teva vagina estigui preparada per tenir penetració, perquè estàs tenint doncs una masturbació, doncs mira, m'he introduït un dit i estic relaxada, estic bé i a poc a poc puc anar augmentant i puc anar sumant, no hauria de fer mal. Problema, doncs això, tenir aquesta pressió. I moltes vegades, com ens ho fiquen dintre el cap, que em farà mal, que em farà mal, que em farà mal, el que faig és aguantar-ho. És com quan vas al fisio i saps que et farà mal, què passa, et fa mal, i tu no dius, ai, m'està fent mal, no em toquis, no? Yeah. Com t'han dit, ei, que et farà mal, t'has d'aguantar, el que passa és que t'aguantes. Doncs imagina, trasllada això a una relació sexual. Ei, et farà mal, doncs em fa mal, m'aguanto.
Quina edat actualment tenen la primera relació sexual els adolescents, avui dia?
Adolescents, preadolescents. Realment ens trobem amb edats des dels 11, 10... 10, 11 anys. Abans, antigament, era més comú trobar-nos amb 13, 14 anys, no? L'edat mitja rondava per allà, sobre els 15, depèn de quins anys estiguem parlant, però sí que és veritat que la hipersexualització de la nostra societat ara mateix el que fa és que aquests preadolescents vulguin experimentar el més aviat possible. No estic parlant tampoc de la primera penetració, però sí que de les primeres relacions sexuals, de poder experimentar què vol dir tocar-se uns als altres i amb una intenció eròtica, no només experimentada, ai, aviam què tinc aquí, aviam què tens tu aquí. Més o menys sobre aquestes edats ja comencen a voler tenir una altra intenció. Sí que hi ha nois i noies de 11, 12 anys que ja comencen a interaccionar amb altres persones i comencen a practicar masturbació, ja sigui penetració anal, ja sigui sexe oral.
Hi ha aquesta pressió entre els adolescents per qui té la primera relació sexual més d'hora o qui ho fa més tard? Hi ha pressió per qui perd la virginitat més d'hora o qui ho fa més tard?
Totalment. És a dir, si una persona ho fa molt d'hora, és que realment, doncs això, ets una fresca, no? Si ho fas molt tard, és que què et passa, per què no vols, és que quin és el teu problema, no? Com si realment no practicar sexe amb penetració fos un problema. Trobo que com a societat això estem perdent, no? Ens estem omplint la boca una mica sobre què hauríem de respectar i què respectem la sexualitat de cadascú, però no pensem que hauríem de respectar també que algú no vulgui tenir relacions sexuals, que algú, perquè hagi decidit no tenir-ne, hauria de ser respectada igualment. I crec que és inclús més important, perquè sí que és veritat que després això pot derivar a alguns problemes, i sí que m'he trobat, o tinc un parell de persones, ara mateix inclús a consulta, que per haver-se posat a elles mateixes molta pressió en el seu moment per tenir relacions sexuals, han forçat una mica la màquina, diguéssim, i s'han situat en un lloc on elles no estaven preparades. Què passa? Comencem les relacions sexuals des d'una posició molt dolenta, on bàsicament estàs passant una miqueta els teus límits. Quan jo passo els meus límits i no estic gaudint de la relació sexual perquè les meves creences no anaven per aquí, els meus valors tampoc, i el que estic fent és el que la societat espera de mi, això deriva a probablement unes quantes conseqüències on jo després no sé exactament on reconstruir i on posar-me a mi i on gaudir. Perquè el fet d'haver forçat el que fas a vegades és una mica violar, si se'm permeti aquesta paraula, violar una mica els meus límits. Jo tenia uns límits que no havia especificat i el que estic fent és passar-los perquè la gent espera això de mi i a partir d'aquí estableixo una dinàmica sexual que res té a veure amb mi i d'on a vegades no puc sortir.
La virginitat estem veient que té un valor moral per la dona que no té per l'home, però tu t'has trobat a consultar, que ens deies que t'havies trobat dones... T'has trobat homes que també se sentin pressionats per tenir sexe més d'hora o per tenir sexe més tard o per tenir més sexe?
Sí, tant. És a dir, al final el masclisme, la gent pensa que només afecta les dones, però no, afecta també els homes i els posa molt amunt, no?, amb com hauria de ser una relació sexual, com han de complir i què és el que han de fer. I és molt injust també perquè l'educació sexual és nefasta tant sigui pels homes com sigui per les dones. En moltes ocasions també hem d'acompanyar-los, també hem d'explicar-nos què és el que volem, què és el que no, com ho volem, què és el que esperem també nosaltres d'ells i no esperem sempre una erecció i que tinguin sempre sexe durant 3/4 d'hora sense que el penis tingui cap mena de conseqüència. No. El que també podem entendre és que en qualsevol moment donat que l'erecció baixi, que tinc l'ejaculació molt més abans del que jo esperava i que no s'acabi el sexe perquè estic gaudint doncs, unes carícies o d'una masturbació o de, què sé jo, de sexe oral, no? I aquesta pressió que tenen ells sobre el seu penis és molt, molt dolenta perquè al final també deriva en unes quantes disfuncions sexuals.
És a dir, tot el que estem parlant té a veure amb el coitcentrisme, perquè estem entenent tant uns com els altres la relació sexual com la penetració i punt, i res més, no? Si ampliem una mica la mirada, tots els problemes, tant de nois com de noies o de totes les persones, doncs s'acaben, no?
Exacte, no ho podria haver resumit millor.
Una dona homosexual, segons el concepte de virginitat que estem comentant, aquest tradicional i que s'ha d'abolir, quan perdria la virginitat, doncs? Perquè, clar, també s'ha de plantejar tot aquest tema de moltes persones amb moltes orientacions sexuals, amb moltes gustos, amb moltes pràctiques sexuals diverses, no? Llavors, aquesta pèrdua de la virginitat és com enfocada només a unes determinades persones, no? Molt, molt, molt excloent.
Clar, és que si parlem del concepte tradicional, llavors hem de pensar que tradicionalment les persones homosexuals no estaven ben vistes, no? Per tant, aquest concepte no es va establir segons o tenint en compte la diversitat sexual. Es tenia en compte segons la mirada heteropatriarcal que volia que la descendència fos d'aquell home. Per tant, si seguim aquest concepte, les dones homosexuals mai perdran la virginitat, perquè si no volen tenir cap penis dintre de la vagina, no el tindran. En seguiran sent verges, de penis, diguéssim. No té cap mena de sentit, si realment ho mirem així.
Ni les dones homosexuals ni els homes homosexuals perquè mai posaran el penis a dins de cap vagina.
Exacte, no, no. I encara els homes homosexuals sí que inclús actualment, no? Si encara no està deconstruït aquest concepte o ningú ha fet l'esforç de veure d'on venia o què és o què no és, sí que es pensa que un home sí que pot perdre la virginitat perquè seguirà sent la part activa i la que penetrarà, ni que sigui un forat. Si realment ho pensem, és absurd.
Una altra de les qüestions al voltant de la virginitat és la que ens dona el porno, no? Aquesta cosa de la fantasia de follar amb algú que és verge, normalment amb una dona verge, és a dir, que no ha estat penetrada abans. És així, oi? És a dir, hi ha aquesta fantasia, hi ha aquest imaginari, hi ha aquesta referència a la pornografia, Alba?
Sí, la pornografia i el que no és la pornografia. No? Quantes vegades volem una cosa nova? No parlo d'una persona, eh? Parlo de qualsevol altre objecte, no? Que ens agrada que sigui nou, ens agrada que sigui per nosaltres expressament, algú que ens faci un regal i que no sigui per compartir, que sigui per nosaltres. Així, bàsicament, així, molt fredament, com acabo de fer aquesta descripció, de qualsevol altre objecte, és com es veu una dona, que habitualment és verge, com algú que serà expressament per mi, serà nou i aquesta dona no ha tocat abans i jo tindré el privilegi de poder-la tocar abans i de poder-la penetrar al primer. I és una altra de les absurdeses de les que estàvem parlant, però sí que existeix com a fantasia. Sí, sí.
I com ho podem fer per deconstruir aquest concepte de la virginitat? Suposo que com tot, a través de l'educació sexual.
100%. A través de l'educació sexual, a través de RAC1, a través de... Clar, al final és la intenció que tinguem nosaltres de construir-nos, la intenció que tinguem nosaltres de buscar activament educació sexual, de que mirem de quants conceptes obsolets hi ha al nostre voltant, a la nostra vida, no només de sexualitat, sinó en general, no? I que treballem per dir, ei, mira, això potser fa 50 anys funcionava, però avui, actualment, no. Si el que vull és incorporar la diversitat sexual, si el que vull és tenir una sexualitat lliure, poder tenir relacions amb qui em doni la gana o amb ningú, dona igual, això hauria de formar part de la nova realitat. No haurà d'anar a pensar, a veure, el concepte de virginitat, quants anys fa que existeix? Ah, mira, 150 anys, 200, 3.000... Ai, doncs sí, avui actualment encara ha d'existir. Hem de tirar, hem d'anar endavant, no? Hem de donar una passa endavant i treure'ns una mica la pols. La virginitat no existeix, en realitat.
Doncs, Alba Povedano, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb la Revolució Sexual, psicòloga, sexòloga i divulgadora, autora del perfil d'Instagram Sexology Matters. Moltes gràcies per ser amb nosaltres un dia més.
Moltes gràcies per convidar-me, noies.
La Revolució Sexual, amb el suport de sexydream.es.
I avui, per acabar, us proposem un llibre. Es titula Sexbook i l'acaba de publicar l'editorial Lumen. L'ha escrit Nacho Segarra, periodista i expert en gènere, i Maria Bastarós, historiadora, i porta les il·lustracions de Cristina Daura.
Sexbook fa un viatge per la història de la sexualitat i la identitat de gènere des de l'edat antiga fins a l'actualitat.
Parla, per exemple, de la història d'Heleno de Céspedes, un cirurgià transexual del segle XVI que va viure a Granada.
Del que era el cruising al segle XIX a París i Londres.
De com Margaret Thatcher va voler acabar amb el col·lectiu LGTBI.
O del sexe durant la Segona Guerra Mundial.
Una història il·lustrada de la sexualitat que és una absoluta joia.
Amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut
i bon sexe.
RAC més 1 i sexydream.es us han ofert La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller i amb Ivan Caral al control tècnic.
Juga amb la imaginació, amb els sentits. Juga amb sexydream.es. Joguines eròtiques, kits eròtics per compartir, llançaria. Descobreix una pila d'idees sexis i atrevides a sexydream.es. Rebràs la teva comanda en menys de 48 hores, embolicada amb total discreció. Entra a sexydream.es i fes volar la teva imaginació.